A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, l'hora de la Fundació Puigverd.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per totes i tots. Passen uns minuts de les 5. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui, a l'hora de la Fundació Puigverd, com cada dia, ens tornem a trobar a Ràdio Estel per parlar de salut. Avui amb metges especialistes en urologia, nefrologia i andrologia, amb l'experiència del personal mèdic de la Fundació Puigverd. No s'ho perdin. Salutacions a l'equip del programa, que ara mateix els presento, com sempre, a les vies de so, José Matoses. A la direcció i producció, la Susana Armengol, i a la conducció, qui us parla, Marc Rius.
Beure sang en l'orina pot ser alarmant. Si bé, en molts casos, la causa és inofensiva, la sang en l'orina, hematúria, pot indicar un trastorn greu. La sang que pots veure es diu hematúria macroscòpica. La sang a l'orina que pot veure's amb un microscopi, hematúria microscòpica, es detecta quan el metge analitza l'orina. En tots dos casos, és important determinar la causa del sagnat.
Avui parlarem de hematúria sang a l'orina. El sagnat per l'orina pot ser greu? És fàcil detectar-ho? Què hem de fer si trobem sang a l'orina? Per contestar aquestes preguntes, avui ens acompanya el doctor Francisco Sánchez Martín, adjunt al Servei d'Urologia de la Fundació Puigverd. Bé, doncs, bona tarda, doctor. Avui parlarem d'hematúria. Bueno, doncs expliqui'ns, sisplau, què és la hematúria.
La hematúria és la presència de sang a l'orina. Així és de fàcil.
Per què serveix? Bueno, perquè apareix.
Té una utilitat, perquè és un signe d'alarma, sí? No? Quan sagnem, clar, la sang, aquest color tan visible que té la sang...
Sí, alarmant, que...
Dintre de la natura, és per provocar una alerta, clar, una alarma. No? Llavors, quan els animals es barallen i un sangna una mica, aquella pelea s'atura, no?
Clar.
El mascle dominant ja veu la sang...
Clar, ja ha marcat el territori.
Ja n'hi ha prou, ja n'hi ha prou. Llavors, la sang és un signe d'alarma, no? I la sang a l'orina, si això ens està dient, està passant alguna cosa. No ens diu què, però està passant alguna cosa, no? Igual que si sagna, doncs jo què sé, l'aparell digestiu, o el nas, o qualsevol altre punt de sagnament, sempre ens dona una alerta, no?
Això passa igual amb dones que amb els homes?
Igual. Exactament igual. Vull dir, com la hematúria és un signe d'alarma, però no ens diu què... Igual pot ser una pedra, que una infecció, que un tumor, que una malaltia de tipus general. No ens està dient el què. Pues qualsevol situació patològica pot esdevenir en la presència de sang a l'orina.
Abans vostè ha parlat de la sang del nas amb l'epistaxis. Abans es creia, no sé si ara, i també és veritat, que això pot ser produït perquè una persona està alta de pressió?
Per exemple, sí.
Podria ser una causa.
Clar, evidentment. És una de les coses que s'ha de mirar primer.
Què causa la hematúria?
Pues la llista és interminable. Vull dir, tenim tractats sencers. Personalment vaig inclús animar-me a escriure un llibre sencer sobre la temàtica.
Ah,
i, bueno, era una ocasió per revisar tota l'especialitat d'urologia, el fet només de mirar-la des del punt de vista de l'hematúria. Pot ser qualsevol causa. Poden sagnar tots els òrgans urològics, ronyó, vies urinàries, incloent la bufeta, pròstata, uretra, tot i que l'uretra té una connotació en el sangament una mica distinta. I causes, pues, ja ho hem dit, des d'una infecció, una malformació, un tumor, problemes de pedres i un llarg etcètera. De causes fins i tot raríssimes, el que fem els uròlegs és mirar primer les més freqüents, una mica triant, fins que arribem a trobar la causa.
Quines són, segons vostè, les més freqüents?
Pues aquestes serien... A veure, el que primer busquem, el que més ens interessa, i amb això no tampoc volem donar una senyal d'alarmisme excessiu, és tumors.
Ja.
però hi ha, com hem dit, la presència d'una pedra. Les pedres el que fan pues, és... tenen unes superfícies punxerudes, pues, el que fan és rascar la via urinària i consecutivament fan sagnar, no? Les infeccions provoquen una irritació tan important, un fenomen inflamatori tan important, que la via urinària també queda molt, molt, molt feble i sagna. I els tumors, pues, el sagnament és pròpiament del seu creixement, que van agafant els vasos que tenen al voltant, es van enriquint a més de més vasos perquè volen créixer molt ràpid i això provoca un sagnament.
Com actuen els uròlegs, per exemple, a la Fundació, quan arriba un pacient que diu que ha vist sang a l'orina? Què fan?
Pues el que s'ha de fer és iniciar de manera immediata un protocol de búsqueda de causes, d'aquestes causes. Llavors, el protocol inclueix una ecografia i, eventualment, una endoscòpia, normalment de la uretra i de la bufeta. Si amb l'ecografia ja aclarim la causa, no cal fer l'altre, i si no, pues, introduïm els nostres endoscops i explorem. Això, a més, s'ha de fer d'una manera preferent. Si estem parlant de tumors i estem parlant de malalties canceroses, el que no ens agrada és deixar el pacient que ha sagnat 3 mesos, 6 mesos, esperant una exploració. O sigui, és un circuit que es munta d'una manera preferent perquè aquella persona en pocs dies pugui tenir el diagnòstic. Suposant que no sigui un sagnat important, que veiem que aquella persona no necessita una intervenció immediata per aturar aquell sagnament. Si ens permet uns dies l'estudi, ho fem de manera preferent.
Sempre que veiem l'orina que hi ha sang, hem d'anar al metge?
Sempre, sempre. Hi ha el que diem la macrohematúria, sang visible a l'orina, l'orina sí. Es fa vermella, tant total com d'algunes de les seves fraccions, la inicial, la final. Això s'ha de consultar sempre, igual que s'ha de consultar qualsevol sagnament sorprenent que pugui tenir una persona, pel recte, pel nas, per la boca, un hematoma que es forma sense una causa traumàtica clara. Vull dir, el sagnament és un signe que l'OMS ja determina com d'investigació. Nosaltres ho diem així, que sigui sempre investigada i que el pacient vingui sempre a dir-ho, però també si apareix la microhematúria, vull dir, la troballa de sang microscòpica, que no la veiem.
Clar, no la veiem, oi? El pacient no la
veu. A simple vista, però, per exemple, un anàlisi i surt.
Clar.
Hematies en orina, bueno, però això s'ha d'estudiar.
Llavors, aquesta sang que no la veiem, dona algun símptoma? Nosaltres no veurem que tenim sang a l'orina. I dona algun símptoma, febre o algun tipus de cosa que ens pugui fer pensar que tenim sang a l'orina?
De vegades sí, i ens orienta cap a una causa, però de vegades no. Inclús el sagnament macro, sagnament visible, sí. No té per què ser acompanyat d'una altra sintomatologia. Això li diem hematúria monosintomàtica. Vull dir, l'únic símptoma és la hematúria, tant la macro com la micro. De vegades sí que hi ha símptomes. Per exemple, la persona li cou l'orina o ha tingut un còlic nefrític.
Yeah.
I això ens orienta cap a on pot estar el problema, el ronyó, més la bufeta. Si és una persona que té un antecedent de pedres, ho podem orientar cap aquí, però ho orientem amb una visió global. Vull dir, no pel fet de que hagis tingut una pedra, no, tranquil, que això és una pedra, ja no cal mirar-ho. No, ho mirem tot. Mirem tot l'aparell urinari complet.
Aquest és un programa de salut, l'hora de la Fundació Puigverd, i sempre amb la salut preguntem, hi ha una mateixa pregunta, que és, es pot prevenir l'hematúria? La podem prevenir d'alguna manera?
Bueno, en línies generals, la hematúria que es presenta d'una manera sobtada no es pot prevenir. I és que, a més, tampoc ens interessa, entre cometes, prevenir-la. Vull dir, és un signe d'alarma, és millor que aquell signe tingui una manifestació visible per aixecar la llebre i dir, escolta, mireu què està passant, però sí que és cert que hi ha pacients que tenen tendència a sagnar des de l'aparell urinari, que ja els coneixem perquè han sigut operats o perquè tenen unes lesions determinades, com tenim unes estratègies perquè no tornin a sagnar. Seria un cas diferent, no?
Clar. Sempre que veiem sang a l'orina, sempre ve dels ronyons?
No. Qualsevol punt de l'aparell urinari pot sagnar. Els ronyons, doncs, per exemple, poden hi haver pedres, poden hi haver tumors. El tumor renal, el càncer renal, és una de les causes clàssiques d'hematúria. normalment acompanyat amb dolor lumbar, amb lumbàlgia d'un cantó, lumbàlgia d'un cantó i hematúria, igual a tumor renal, així és, en principi. També sí, depèn de l'edat, per exemple. Si és una persona jove, doncs pensarem més que res en una pedra. És habitual que un pacient jove de 20-30 anys faci una hematúria, i el que pensem sempre en primer lloc en aquell grup de pacients joves és que té una pedra. Gent de més de 40, ja cap als 50-60, pensem més en el tumor renal, però tampoc necessàriament ho té que ser. I a partir del ronyó avall, ureter, bufeta, pròstata, uretra, pot sagnar qualsevol punt.
Doctor, l'alimentació pot afectar d'alguna manera a provocar hematúria?
No, en principi no. L'alimentació no. Però sí que tenim molts pacients avui dia que estan prenent medicació anticoagulant.
Sí.
El Sintron, l'Eliquis, totes aquestes medicacions que tenim tan clàssiques com noves, que estan destinades a que no es facin coàguls en els pacients que tenen risc de trombosis i tal, arrítmies cardíacas o pacients que han tingut una trombosis prèvia, que prenen aquestes medicacions, cada dia tenim més pacients d'aquests, i aquests pacients sí que tenen una mica de tendència més a fer un sagnament, no? Per exemple, un traumatisme que en una persona que no pren el tractament podria ser banal i limitar-se a una contusió, en una persona d'aquestes pot generar pues, una gran hemorràgia des del punt de vista renal o d'un altre punt.
Què pot passar si una persona amb hematúria no es tracta, no la veu, si és aquesta que és pues, microscòpica, com vostè diu?
Pues que si aquell signe d'alarma te'l saltes, és com si vas per la carretera i veus 60 per hora, i tu, no, és igual, jo continuo
jo
80.
Jo vaig 120 o 80.
120, vinga, no, 80. O sigui, estàs ignorant un signe clar, de possible malaltia important. Llavors, no seria una bona elecció dir passo i no vaig al metge. Has d'anar.
Hi ha algun tipus de fàrmac que pugui contribuir a que apareixi aquesta malaltia?
Pues això, sí, el que hem comentat.
Aquests que han comentat de les...
Aquests medicaments.
Els Sintrons i aquest...
Clar, perquè...
Que de la sang líquida, més líquida.
Clar, la coagulació és una capacitat que tenim els éssers vius de que quan tenim una ferida el nostre propi cos fa un com una enganxina, com un pegat que fa que parem de sangrar, doncs les persones que prenen aquestes medicacions no fan aquesta reacció. Llavors, si tenen qualsevol lesioneta, comencen a sagnar i el propi cos no té els mecanismes per aturar-ho.
Dolorós, ja ha dit que pot ser que sí, que no, que no hi hagi pacient.
Pot ser monosimptomàtic, un sagnament sense cap símptoma. Aquests, de fet, són els que eventualment poden ser sugestius d'investigar una causa tumoral, i d'altres pues, tenen un símptoma que a més ens orienta el diagnòstic.
L'hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, hospital especialitzat en urologia, nefrologia, andrologia i salut sexual i reproductiva, amb més de 50 anys i més de 700 professionals al teu servei.
Nosaltres continuem a l'hora de la Fundació Puigverd parlant amb el doctor Francisco Sánchez Martín, que és adjunt al Servei d'Urologia de la Fundació. Doctor, per quin motiu a vegades fem orina de color fosc, més fosc que unes altres vegades, que és un color més groc?
Quan l'orina és més fosca és perquè té menys quantitat d'aigua. Vull dir, l'orina no és ni més ni menys que aigua amb substàncies en dilució. Aquestes substàncies són les que el nostre cos vol expulsar a través dels ronyons. Sí. Normalment són substàncies tòxiques que són derivades del nostre metabolisme. Per exemple, el sodi, el potassi, la urea, la creatinina, totes aquestes substàncies les depura el ronyó i les expulsa. Llavors estan presents a l'orina. Si el ronyó disposa de molta aigua per eliminar la dilució, tindrà molta aigua i l'aigua serà, l'orina serà molt clara.
Clar.
Si hi ha poca aigua, allò estarà molt concentrat i estarà més groc o més marronaci. Vull dir, és una qüestió de concentració de soluts.
Vol dir això que és bo, aleshores, beure aigua? Com més aigua bevem millor?
Sí, naturalment. Jo als pacients els dic sempre una cosa que, que nosaltres els éssers humans som una mica plantes.
Que ens han de regar,
sí, no? Sí, ens han de regar, ens han de tirar aigua, inclús quan sembla que no... Sí, ens va bé una mica d'aigua, perquè tot el nostre cos necessita estar hidratat i el ronyó necessita líquid per a treballar còmodament.
Clar. La persona amb hematúria, a part d'orina sang, aleshores vol dir que pot tenir algun altre símptoma, segurament, no?
Sí, bueno, ja hem comentat. El més clàssic és el que el sagnament vingui associat a mal de ronyó, a dolor de ronyó, a lumbàlgia. Això és un signe clàssic. També pot ser coïssó, per exemple, una noia jove que té una cistitis amb un síndrome miccional que diem nosaltres, coïssó, freqüència, urgència, i sang a l'orina. El més freqüent és que tingui una infecció urinària,
sí,
una miqueta més intensa, per això hi ha sang a l'orina, perquè ha afectat una miqueta més a la bufeta, i on s'orienta cap a la cistitis. O en el cas d'un còlic de ronyó, com hem dit abans, en una persona jove amb antecedents de litiasis, pues, escolta, tens un còlic. T'ho mirarem tot, però segurament els trets van per aquí. Ara, un senyor de 70 anys, fumador, que fa una macrohematúria, el que pensem ràpidament és que el problema el tenim a la bufeta i que pot ser una cosa que estigui creixent dintre de la bufeta i que pugui ser tumoral.
Ha parlat del còlic nefrític, vostè ha parlat de... Encara continuen sent tan dolorosos?
Clar, naturalment. Com sempre. És que vull dir, això no... La història no
ha sortit algun fàrmac, perquè he vist persones fent còlic nefrític i realment és molt dolorós, eh?
Bueno, és de les coses pitjors, sí, no? Que hi ha en quant a intensitat de dolor. Això és cert. Sí que el que tenim són analgèsics. I pràcticament el que fem servir pel còlic, que és molt intens, són els antiinflamatoris analgèsics. I el següent pas, que seria fer servir opiacis, que els fem servir d'una forma molt prudent. No els podem fer servir molt de temps, clar, per no provocar després una dependència. I els fem servir durant 7 dies, 5 dies, 10 dies, si la persona els necessita, combinats amb aquells, amb els antiinflamatoris. Però ara, i això a diferència d'abans, el que fem és intentar destruir la pedra, perquè la persona l'elimini i no tingui,
clar,
no estigui amb el còlic. The
Esteu escoltant l'Hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, centre de referència internacional en el diagnòstic i tractament de les patologies i disfuncions de l'aparell urinari, de l'aparell genital masculí i dels problemes reproductius de la parella. Comptem amb el volum de casos tractats més gran d'Europa en les seves especialitats.
Doncs nosaltres continuem parlant amb el doctor Francisco Sánchez Martín, que és adjunt al Servei d'Urologia de la Fundació. Doctor, si una persona té un tumor, què fan?
Pues si descobrim que té un tumor, pues el que intentem és curar la persona, ho podem aconseguir moltes vegades. Per això és important consultar quan hi ha un sagnament, perquè si és una fase inicial del tumor, tant si és renal com si és de bufeta, sobretot, sí, és molt important agilitzar les coses i fer el tractament corresponent, I molts d'aquests tumors, de bufeta la majoria, es curen amb intervencions que no tenen per què ser tan agressives, i el tumor renal pues, també tenim unes possibilitats de tractament importants. Si el que descobrim és una pedra, igual, avui dia podem tractar-la amb litotricia extracorpòrea, o sigui, fer-la mica sense operar, o fer petites intervencions endoscòpiques i resolutives. Les infeccions, evidentment. Antibioteràpia, antibiòtics, i causes més rares com malalties sistèmiques o altres alteracions, pues, el tractament que hi correspongui, que pugui ser antiinflamatoris o el que sigui. I si fos un traumatisme, i el traumatisme tenim mitjans per aturar el punt de sagnament,
sí,
pues aplicaríem aquests tractaments que bàsicament són tapar l'artèria que està sagnant d'una manera endovascular, no?
Després d'una intervenció, totes les intervencions sagnen. Com interpreten el sagnat?
Pues en el cas de que el sagnament sigui l'esperable, pues no cal fer res, simplement monitoritzar que efectivament aquell sagnament no anemitzi a la persona, però si observem que el sagnament és continu, persistent, i que està provocant una anèmia, i no dic ja si està provocant una inestabilitat circulatòria a la persona, el que fem és una actuació immediata per aturar l'hemorràgia. Llavors, si l'hemorràgia és renal i podem determinar l'artèria exacta que sagna, podem tapar selectivament aquesta artèria i conservar el ronyó. Si, per exemple, és la bufeta la que sagna després d'una intervenció de bufeta, el que fem és endoscòpicament visualitzar el punt on sagna i coagular-lo elèctricament. Si, per exemple, el sagnament és després d'una cirurgia de pròstata, la qual cosa passa alguna que altra vegada, pues el que hem de fer és portar el pacient al quiròfan una altra vegada i mitjançant, normalment, procediments endoscòpics, pues buscar el lloc on sagna i, evidentment, el moment que el trobes, també coagulem. I aquesta és la manera d'aturar una hemorràgia en un postoperatori.
Aquestes hemorràgies s'aturen amb... O sigui, han d'obrir el pacient, no? Amb cirurgia.
A veure, obrir, avui dia, afortunadament, cada vegada obrim menys gent. Vull dir, per exemple, si el sagnament... Posem un exemple. S'ha fet una laparoscòpia, que ja no és tan obrir.
No.
S'ha tret un tumor del ronyó. Parcialment s'ha conservat el ronyó. I comença a sagnar a les 6 hores. El que fem és repetir la laparoscòpia, no obrim, ja. Buscar el lloc on està sagnant i allà acabar de revisar i de ficar uns punts extres de lo que hem fet al principi per aturar aquell sagnament. Raríssimament hem de reconvertir, tot i que si cal, es fa, evidentment, si la vida del pacient està en perill, es practica una incisió més àmplia i fins i tot es pot arribar a extirpar el ronyó. En qüestions de pròstata i de bufeta és excepcional tenir que obrir, però alguna vegada s'ha de fer perquè endoscòpicament veus que no vas...
No n'hi ha prou.
Que no estàs controlant la situació.
Doctor, què és el diagnòstic? Ha parlat abans del diagnòstic d'alta resolució. Què és, sisplau?
Pues el diagnòstic d'alta resolució seria el iniciar aquest procediment diagnòstic, que hem dit abans que ha de ser precoç, que ha de ser preferent, iniciar-lo instantàniament. El pacient arriba a hematúria a la consulta d'urgències i automàticament, en 2-3 hores, estan fetes l'ecografia i, si és necessari, l'endoscòpia. Això són programes de diagnòstic precoç de tumors urològics que hi ha hospitals que els tenen implantats, no? Que requereixen doncs, una infraestructura i un, i tot un muntatge específic.
Molt bé, doncs, molt bé, doctor Francisco Sánchez Martín, adjunt al Servei d'Urologia de la Fundació. Li agraïm molt la seva presència aquí i l'esperem ben aviat. Gràcies.
Moltes gràcies.